Són les 7. Bona tarda.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Pas endavant en el cas d'Helena Jubany. Tres testimonis han confirmat davant del jutge la vinculació entre el principal investigat, Santi Laiglesia, i el lloc i el moment de l'assassinat. Amb tot, la defensa de la família de Jubany reclama als Mossos l'obertura immediata d'una nova investigació. Benet Salellas és l'advocat de la defensa.
L'únic investigat que hi ha per aquests fets ja va declarar en el seu moment, el jutjat, va donar la seva explicació i els seus motius, no?, sobre la seva exculpació, i diguem-ne que si la seva representació doncs, vol ampliar-la, tindrà l'oportunitat, quan així ho vulgui, de demanar la seva declaració. Nosaltres diguem-ne, partim, no?, de la tesi que l'únic investigat no ha explicat la veritat dels fets, i per tant el que ens interessa sobretot és aportar elements que expliquin i aclareixin la veritat sobre l'assassinat d'Helena Jubany.
Salellas considera imprescindible actuar amb diligència, ja que el cas és a punt de prescriure. Sabadell supera els 1.000 punts de risc de contagi per primer cop des que es comptabilitza aquest indicador. Avui se situa als 1.020 punts, la dada més alta des del 10 d'octubre, quan es va arribar als 948. Avui hi ha 166 pacients hospitalitzats al Taulí per Covid-19, 36 dels quals són crítics. Els alcaldes vallesans fan front comú per protestar contra els talls de subministrament elèctric que afecten diferents municipis de la comarca. Els 13 batlles vallesans reclamen més inversions i més manteniment en la xarxa elèctrica per evitar nous episodis. En esports, Álvaro Vázquez s'ha presentat avui en societat com a nou jugador del Centre d'Esports Sabadell. Mentrestant, des del club segueixen buscant en el mercat d'hivern amb interès per figures com Eugeni Valderrama o Ramon Aziz. Tot i això, encara no hi ha cap operació avançada. Són algunes de les notícies que us repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que han pujat lleugerament respecte als últims dies. Veurem un canvi de tendència, deixarem enrere aquesta etapa de fred. Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Tarda de divendres força tranquil·la des d'un punt de vista meteorològic. Això sí, amb tramuntana i mestral forts als dos extrems del país. També amb circulació de bandes de núvols alts que aniran circulant de nord a sud, més freqüents a la meitat sud del país. També encara amb restes d'estrats a punts de la depressió central, puntualment persistents fins al final de la jornada, mantenint en aquest sector l'ambient gèlid. A la resta, força sol, tret del vessant nord del Pirineu, on el cel romandrà força nuvolat, encara amb risc d'algun plogim. Temperatura lleugerament més baixa i de cara a demà, ambient força assolellat durant les primeres hores del dia, tret del vessant de les valls del Prepirineu i també de punts del litoral i sobretot de la depressió central, on hi haurien estrats baixos. Durant la tarda, presència d'intervals de núvols alts que anirien circulant pel país, que estones entrenyirien el cel. Núvols que es farien més compactes al vessant nord del Pirineu, tot i que no esperem precipitació. Temperatura mínima semblant, la màxima també semblant, més alta a la depressió central i a ponent. Continuaria bufant el mestral fort fins a migdia, la tramuntana forta fins al vespre. En general, bufarà, però, de component nord i oest amb caràcter fluix o moderat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana. No se registra cap problema ni a les vies d'entrada i de sortida de la nostra ciutat, ni tampoc a Barcelona. Passen 4 minuts de les 7. La defensa de la família d'Helena Jubany reclama als Mossos d'Esquadra que impulsin una investigació sobre l'assassinat de forma immediata. La demanda es presentarà formalment dilluns, després que avui hagin declarat als jutjats de Sabadell tres testimonis que situen el principal investigat, Santiago Laiglesia, als llocs dels fets en el moment en què Jubany va ser assassinada. L'advocat de la defensa, Benet Salellas, ha apuntat per què és necessari actuar amb diligència.
Aquest encàrrec a la policia judicial que sigui immediat, perquè insistim que nosaltres tenim la sensació que anem tard i que ens corre el rellotge de la prescripció de cara a imputar altres persones diferents de la que fins avui ha estat l'única investigada en aquest expedient, que no podem arribar, diguem-ne, als 20 anys, perquè això impediria seguir la investigació contra altres persones i que, per tant, aquests mesos que ens queden s'han d'utilitzar de totes per aprofundir en aquesta investigació i que no perdem ni un minut més en que policia judicial, sigui el cos que sigui, nosaltres pensem que ha de ser Mossos, però sigui el cos que sigui, es posi ja a investigar de manera profunda i a tancar definitivament aquest cas.
Un dels testimonis que ha declarat avui era un veí de Montse Careta i ha confirmat que la Iglesia vivia amb ella al pis des d'on es va precipitar Jubany, un extrem que ha confirmat la germana de Montse Careta, Imma Careta.
El que ha fet la Imma Careta és tornar a posar sobre la taula la tesi que nosaltres hem estat apuntant, no? També la necessitat de no perdre de vista que el principal investigat vivia ja amb la Montse Careta com van passar els fets i que vivia en l'immoble on es va assassinar o des d'on es va assassinar Elena Jubany. I per tant, és evident que té una relació amb els fets que fins ara doncs, ha intentat tapar, amagar, no? Excloure's, però que aquest principal investigat doncs, es trobava en el lloc dels fets en el moment dels fets.
Així mateix també ha declarat una altra persona que ha desmuntat la coartada de la parella per l'endemà de l'assassinat, en què havien al·legat que estaven d'excursió. Queda pendent la declaració d'un quart testimoni que havia de declarar avui, però que per un error judicial s'ha citat el seu fill.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
El risc de contagi de coronavirus ha superat els 1.000 punts a Sabadell. Avui es troba per primer cop des que es mesura aquest indicador als 1.020. L'anterior marca més alta va ser el 10 d'octubre, amb 948,84 punts. Així mateix, també ha crescut la velocitat de contagi, situant-se a l'1,89, seguint l'ascens dels últims dies. Tot plegat quan s'ha registrat un nou repunt dels malalts ingressats per coronavirus al Taulí. Ara hi ha 166 pacients amb Covid-19, dels quals 36 són crítics. En les últimes 48 hores, s'han comptabilitzat 28 hospitalitzacions, 4 defuncions i 45 diagnòstics nous. També és notícia el Front Comú de les Alcaldies Vallesanes per demanar més inversions i manteniment a la xarxa elèctrica de la comarca. Aquest matí, 13 municipis del Vallès Occidental han participat en una roda de premsa conjunta per denunciar els talls de llum que estan patint bona part dels seus ciutadans. La majoria de batlles han coincidit en criticar l'estat de la infraestructura elèctrica i que l'empresa en responsabilitzi suposades connexions irregulars a la xarxa. Ignasi Jiménez és president del Consell Comarcal.
Jo crec que hem d'exigir per part dels ajuntaments que hi hagi un millor i un manteniment elèctric que no només sigui correctiu quan hi ha algun tipus de falla, sinó sobretot que sigui preventiu. A mi em sembla que això ha demostrat que hi ha hagut una mala planificació per part de la companyia i que és important en aquest sentit doncs, que pugui esmenar perquè no torni a produir-se aquestes situacions en el futur.
Molts alcaldes han anunciat que, com ha fet Sabadell, denunciaran Endesa a la Fiscalia pels continuats talls de llum. Tots ells asseguren que la falta d'inversions és històrica i que s'ha arribat al límit del que és permissible. I que ha sortit a valorar les actuacions del govern local sobre aquesta qüestió és Esquerra Republicana, el principal partit de l'oposició. La formació critica que el govern de coalició no utilitzi les competències delegades que té per sancionar Endesa. Ho ha apuntat la portaveu adjunta dels Republicans, Elia Soriano Costa.
Som un municipi gros que, segons la llei de règim municipal de Catalunya, podem exercir les competències delegades de la Generalitat. I, per tant, si ens recollim el que diu el Codi de Consum de Catalunya, tenim potestat sancionadora en els casos de serveis no prestats. I és el que estem reclamant. Està molt bé que atenguem a les famílies, que els creem un dispositiu específic d'acompanyament, està molt bé que fem les denúncies que considerem pertinents, però la llei de règim local de Catalunya i el codi de consum ens permeten sancionar les empreses que no donen aquest servei bàsic.
Per altra banda, també han demanat que l'Ajuntament solucioni d'una vegada per totes la situació de 25 famílies del carrer La Pan a l'Eixample, que fa 2 mesos que no tenen accés a l'electricitat. Proposen que se'ls instal·li un generador. L'empresa que exploti l'aparcament soterrat del passeig haurà d'assumir el cost de les obres de connexió amb el pàrquing de Doctor Robert. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ho ha dit en una entrevista en profunditat al Cafè de la Ràdio. Aquest any ha de culminar el procés de rescat de l'actual concessió de l'aparcament en mans de Saba per poder fer la nova licitació. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'objectiu és que l'empresa que guanya el concurs executi els treballs per unir les dues infraestructures al llarg de l'any vinent. Es calcula que durarien uns 8 mesos i que es farien gairebé en paral·lel a la urbanització del passeig que ha d'iniciar-se a principi de 2022, tot just després de la campanya comercial del Nadal. Una altra de les diferències que incorpora el nou projecte és el canvi d'ubicació dels accessos de l'aparcament del passeig, que serà pel carrer Les Valls. Marta Ferrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Fem tot això per guanyar places, però sobretot per l'entrada i la sortida, fer-la per carrer Les Valls, per poder tancar aquests accessos, aquesta entrada i aquesta sortida que tenim aquí al mig dels carrers peatonals, que no ha passat res, doncs, perquè jo crec que tenim tots plegats de vegades una mica de sort, però que òbviament no podem continuar tenint uns accessos com els que tenim. Segurament s'hauran de deixar com a sortides d'emergència o com altres tipus d'això, però que l'accés principal sigui, i serà, vaja, estem treballant-ho tot perquè sigui pel carrer Les Valls.
Un cop el projecte sigui una realitat, segons Ferrés, es podrà repensar seriosament la mobilitat del centre per afavorir que sigui una prioritat per als vianants. Un dels aspectes a treballar és el futur de la via Massaguer per integrar-la en un nucli urbà pacificat.
Primer fer la connexió de l'aparcament i després això ens obre tot un ventall de possibilitats a nivell dels no només dels accessos a l'aparcament, sinó també de la mobilitat al centre, no? Des del moment en què tu no necessites venir fins a la plaça Sant Roc, doncs òbviament per entrar, no? fins al Pladregà per entrar, et dona també la possibilitat de poder-nos plantejar ja molt més, de forma molt més contundent, tot el que és la pacificació en sèrio del centre, i aquesta és la voluntat que tenim.
Durant l'entrevista al Cafè, l'alcaldessa també ha tocat temes com quin ha de ser el futur de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, la situació de la pandèmia o altres grans projectes de ciutats pendents, com el Portal Sud. Ferrés ha obert el cicle d'entrevistes Prenent el Pols al 2021, que el Cafè de la Ràdio oferirà les pròximes setmanes amb tots els portaveus municipals.
Malgrat que la pandèmia del coronavirus ha trastocat les agendes polítiques i ha causat un impacte important en els pressupostos municipals, aquest 2021 pot ser l'any on s'acabin algunes demandes històriques de la ciutat i on arrenquin nous projectes. Repassem els més importants en aquest informe de Pere Gallifa.
Les obres del Portal Sud començaran el 2021.
Les actuacions tindran un cost de 5,3 milions d'euros. El projecte del Portal Sud preveu la construcció d'una rotonda a tocar d'on hi ha l'actual col·lector del Sud, així com un carril soterrat que permetrà als vehicles estalviar el trànsit de la rotonda i sortir directament de la C-58.
La ciutat recuperarà la pista coberta d'atletisme.
Com a molt tard, el 30 de juny del 2021. Així s'hi va comprometre el Departament de Salut. La pista acull des del mes d'abril passat l'Hospital Temporal Vallès Salut, un equipament provisional que s'havia d'utilitzar si algun centre hospitalari quedava col·lapsat pel coronavirus.
Sabadell també podria recuperar la caserna de la Guàrdia Civil de forma definitiva.
Si el Ministeri de l'Interior no presenta cap recurs, tal com li ha demanat el govern local i el ple municipal, a la sentència judicial que diu que la caserna és de Sabadell.
Es començarà a aixecar el cap de Can Llong.
El Departament de Salut va assegurar que les obres havien començat a finals del 2020, però la troballa d'unes restes arqueològiques al subsol dels terrenys n'ha retardat la construcció efectiva. En 18 mesos hauria de poder atendre els primers veïns de Can Llong.
I l'Hospital de Sabadell tindrà un nou edifici polivalent amb 105 nous llits.
Un edifici que estarà enllestit abans que acabi l'any. A la primera planta s'ubicaran 35 llits polivalents. Les plantes 2 i 3 incorporaran 70 llits per a pacients de curta estada. La planta baixa connectarà amb les actuals urgències.
Can Llong també podria veure com es compleix una promesa històrica en matèria educativa. L'escola Virolet es començarà a construir.
Segons va explicar el director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, serà finalment aquest gener quan comencin les obres de l'escola Virolet. Un retard causat per l'empresa constructora no ha permès arrencar les obres fins ara.
La promesa de construir al voltant de 500 habitatges públics es concretarà aquest any.
El projecte va arrencar amb el govern quadripartit i el PSC també el va incorporar al seu programa electoral. Els primers pisos es podrien començar a construir aquest any.
Encara en matèria d'habitatge, aquest any hem de saber el resultat de l'estudi tècnic dels pisos dels merinals afectats d'aluminosi.
Un informe que ha elaborat el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i que les seves conclusions han de ser vinculants. Això vol dir que si determina que els pisos s'han d'enderrocar, caldrà fer-ho, o bé només rehabilitar-los.
I els merinals també veuran com es comença a construir un pavelló al barri.
És previst que les obres arrenquin el novembre d'aquest any amb un pressupost de 5 milions d'euros i un termini d'execució de 14 mesos.
El projecte per unir la aparcament soterrat a la plaça Doctor Robert i el de l'estació de ferrocarrils del passeig estarà redactat a l'estiu.
De forma paral·lela, també es redactarà el plec de condicions per la nova concessió de gestió i explotació del nou aparcament.
En mig any començaran les obres del Parc del Nord,
que han de convertir aquest aquest espai en un pulmó verd pels barris de la Plana del Pintor, Sant Julià, Can Deu i Can Uriac, entre altres. La transformació del parc té un cost de 2,6 milions. D'aquí a 6 mesos també és previst que comencin les obres per pacificar el primer tram del carrer Indústria.
En els pròxims mesos també hem de saber si Sabadell serà la capital de la cultura catalana el 2024.
La candidatura es va presentar el 26 de novembre passat en un acte telemàtic. A finals de mes acaba el termini per entregar el projecte.
L'AMPA de l'escola Enric Casassa s'adhereix a la revolta escolar de Catalunya que demana entorns escolars segurs i pacificats. I per això han tallat aquest divendres a la tarda al carrer Les Paus durant mitja hora portant peces grogues de roba. El tall ha començat a 4:45 coincidint amb la sortida de l'escola i es repetirà cada dues setmanes. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Les famílies, d'acord amb l'escola, demanen que es talli el carrer com en altres centres, però la resposta que se'ls dona és que el segell peatonal no es pot. Núria Estany, presidenta de l'AMPA, explica les situacions que es troben al sortir.
Moltes vegades, al sortir de l'escola, quan recollim els nostres fills o filles, ens trobem que tota l'estona estan passant cotxes. I aquests cotxes, si només fossin els veïns, doncs no passaria potser tant, però són veïns, són camions, són repartidors que venen a portar paquets... I el que més ens molesta és que ni tan sols s'esperen o ni tan sols es preocupen a mirar si en aquell moment està passant un nen. Som els adults que hem d'estar tota l'estona superpendents d'agafar el nen.
Si bé estan contents amb la plataforma única del Ferm, diuen que el fet de no haver-hi voreres i que el carrer sigui peatonal fa pensar als nens que no hi passarà cap cotxe, quan no és així. Volen que la via sigui d'ús exclusiu veïnal, sense possibilitat d'estacionar temporalment al carrer. Demanen pilones o presència policial durant 20 minuts. A la revolta escolar de Catalunya s'hi sumaran altres centres de la ciutat, com el Samuntada.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Propostes culturals.
Al Teatre Sant Vicenç asseuen a taula els Complets Desconeguts a les 8 del vespre d'aquest divendres. I el dissabte, també. El sopar de parelles de tota la vida comença el repte durant tota la vetllada d'escoltar les trucades davant de tothom i llegir en veu alta els missatges personals que arriben al telèfon de cadascú. Totes les intimitats dels presents quedaran al descobert. Compte amb els jocs de tafanejar els mòbils aliens que poden acabar molt malament. El teatre principal acull el diumenge a les 12 del migdia Andròmines, els tresors d'una nina de drap. Es tracta de la reivindicació del joc per aprendre que fan els sabadellencs amb Faina de Colors, Xavi Múrcia i Mirna Vilassís. Aquest últim ho explica.
Jugarem molt en l'escenari i reflexionarem sobre el pas del temps, el canvi i la transformació. És un espectacle molt musical que esperem que us agradi molt. És l'espectacle més teatral que hem fet, l'espectacle en el que més hi hem treballat perquè hem pogut fer unes residències llarguíssimes. Hem estat 2 mesos i mig tancats a diferents teatres, a la Sala Teatre de Sabadell, al Teatre Auditori de Llinars i al Teatre Principal d'Olot.
No descarteu que la Nina, tot i descolorida, hagi començat a fer-se gran i a deixar enrere el paradís de la innocència. Dues famílies estan gairebé en fallida i han decidit sortir a buscar la solució econòmica als seus problemes, casats per amor a la pasta. La setmana passada es va estrenar aquesta funció en Latina i en Pompeu es casen, suposo que ja heu pillat. El text és de Lluís Coquart i l'ha dirigit la Cesca Martínez, a càrrec de la companyia Acadèmia Belles Arts Sabadell, que és on es farà l'obra, el dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a 6:45 també.
Esto se van a volver aquí a apocalipsis zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs ràpid a l'actualitat més general i comencem parlant de l'última hora, que és que el govern trasllada les eleccions el 30 de maig. La pressió epidemiològica ha obligat a ajornar la data inicial, que era del 14 de febrer. Aquesta tarda l'executiu català s'ha reunit d'urgència per aprovar el decret després de pactar la data amb els partits. Ara mateix està compareixent Pere Aragonès per explicar aquesta decisió. El 70% dels positius de coronavirus s'han contagiat a casa. Per primera vegada des que va començar la pandèmia s'ha fet un estudi per analitzar on i com s'han contagiat aquests positius de Covid-19. Els resultats mostren que l'espai més habitual del contagi són les llars, on és més habitual anar sense mascareta i que en ple hivern no té ventilació. Corina Larsen ha explicat davant del jutge que investiga el cas Villarejo que va rebre amenaces de mort perquè no expliqués res del rei emèrit. En la primera sessió del judici, l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, per denúncies falses contra l'excap del CNI, Félix Sanz Roldán. I s'extremen les mesures anticovid a l'estranger després de detectar una nova soca al Brasil. França avança el toc de queda a les 6 de la tarda i el Regne Unit veta els vols provinents de Portugal i Sud-amèrica. Per la seva banda, Portugal comença un confinament domiciliari, però amb les escoles obertes. A la variant britànica ara se li afegeix una nova mutació de coronavirus detectada al Brasil i per això es redueixen al màxim les relacions internacionals. Moment pels esports. Comencem el bloc d'esports amb una última hora. El Centre d'Esport Sabadell acaba de comunicar que Néstor Carol pateix una lesió d'importància. L'atacant arlequinat estarà fora dels terrenys de joc entre 3 i 4 mesos a causa d'un trencament al lligament col·lateral intern del genoll dret. L'equip, doncs, perd fins al tram final de Lliga l'autor del gol que va donar l'ascens a segona. El castellonenc ha marcat 3 dianes aquesta temporada. I aquest cap de setmana la Copa del Rei és qui agafa el protagonisme en el futbol. Amb el Centre d'Esports eliminat, tots els focus d'aquesta actualitat arlequinada se centren en el mercat de fitxatges. Avui, l'encarregat del club en aquesta parcel·la, José Manzanera, ha donat més detalls sobre com està el panorama. Comencem pel capítol d'altes. Després de l'arribada en qualitat de cedit del davanter Álvaro Vázquez, ara l'atenció va dirigida a incorporar un carriler dretà i un migcampista ofensiu. La direcció esportiva ha preguntat per Eugeni Valderrama, del Huesca, i per Ramon Aziz, del Granada. A aquest últim s'hi ha referit així Manzanera.
Ramón es un futbolista que conocemos también muy muy bien, que tiene una experiencia en la categoría con el Almería, con el Lugo, con el Granada. Es un futbolista que no está teniendo muchos minutos en su equipo. Se ha preguntado por su situación. Es una situación también como la del anterior, muy muy complicada también. Pero bueno, son perfiles que justamente lo que buscamos, jugadores con experiencia en la categoría, jugadores que te den ese salto de nivel.
En l'episodi de sortides, recordem que el central Jesús Olmo ja se li ha rescindit el contracte. En cas que arribés la figura d'un migcampista, Manzanera ha reconegut que el pròxim en sortir seria Antonio Romero.
Es un futbolista que, igual que como Jesús, es de los que menos minutos ha jugado. Sí que es cierto que tenemos una ficha aún libre. Como te digo, aún no estamos ni cerca de cerrar el segundo. En el caso en el que hubiese un tercero, sí que hablamos con él para transmitirle que si ya estaba teniendo pocos minutos y se incorporaba un jugador en el centro del campo, que no sabíamos si se iba a incorporar, o un tercero, que iba a ser mucho más complicado su participación.
Manzanera veu més factible que acabi arribant un jugador de primera que no compti amb minuts, que no pas un de segona o segona B. En tot cas, el director esportiu arlequinat ha recordat que tot plegat està condicionat pel límit salarial. L'entrevista sencera la podeu recuperar al programa Hotel Suís d'avui. Manzanera ha estat present aquest migdia a la sala Miguel Quereda de la Nova Creu Alta acompanyant Álvaro Vázquez, qui ha estat presentat oficialment. El badaloní ha insistit que l'anterior finestra de fitxatges ja tenia la voluntat de venir. Ara que la seva sessió des de l'Sporting s'ha pogut materialitzar, el davanter arriba amb la intenció de tornar-se a sentir protagonista. Però per damunt de tot, Vázquez entén el context del seu nou equip.
Vengo a aportar, vengo a ayudar, si es con goles o asistencias o lo que sea necesario, pero el equipo tiene que conseguir el objetivo, sí o sí. Este club le ha costado mucho llegar ahora donde está, soy consciente, sé que lo han trabajado mucho, que han sufrido mucho y ahora que está aquí no puede bajar otra vez, o sea, el Sabadell tiene que mantenerse.
Per ell, el Sabadell és un dels conjunts que més proposa amb la pilota de la categoria i està convençut que se sumaran més punts durant la segona volta que la primera. Vázquez s'ha entrenat avui per segon dia amb els seus nous companys i tindrà una setmana més fins al compromís a Almeria per adaptar-se al que li demani Antonio Hidalgo.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Tot i tornar als entrenaments, el juvenil del centre d'esports tampoc jugarà aquest cap de setmana. Per segona ocasió consecutiva s'ajorna el compromís del conjunt arlequinat a causa del positiu detectat la setmana passada. Tota la plantilla va haver de fer quarantena a l'espera de les PCR. Les proves van detectar un segon cas, però la resta de jugadors, després de complir el protocol, es van poder entrenar per primer cop ahir. Amb aquest poc marge de preparació, el club va demanar la suspensió del partit previst per demà contra el líder del subgrup 3B de Divisió d'Honor, el Nàstic de Tarragona. La federació ha acceptat la petició, una decisió que el tècnic Miquillador veu de bon grat.
En determinats moments, doncs la pilota no corria tant com corre a vegades o la intensitat era més baixa, no per un tema dels jugadors, sinó per un tema, evidentment, de càrrega d'entrenaments. I ha sigut una bona notícia que haguem pogut aplaçar el partit, perquè tothom té moltes ganes de jugar, els jugadors els primers, però si ja ho veus un entrenament que comença bé però acaba amb un ritme més baix, doncs el partit jo crec que haguéssim patit molt i ens haguéssim donat compte de la importància d'entrenar per mantenir sempre un bon nivell competitiu.
El juvenil A del Sabadell tindrà ara dues jornades pendents per recuperar, aquesta contra els Grana i la de la setmana passada al camp de l'Olivar. I ara obrim bloc d'handbol. El Creu Alta Sabadell reprèn la competició visitant una de les pistes més complicades de la categoria. Davant el Balonmano o la Roca, els arlequinats buscaran apropar-se a la salvació. L'equip de Sergi Cifré és a només un punt, malgrat els mals resultats. A més, pel tècnic, les vacances nadalenques han suposat una bombona d'oxigen per la seva plantilla, després de tantes jornades sense guanyar.
Jo crec que ha sigut positiu el tema de desconnectar un parell de setmanes d'handbol. I ara tornar amb més ganes que mai, començar de zero, i en el fons crec que ha sigut positiu per nosaltres. Però bueno, això ho direm, t'ho podré dir amb més garanties d'aquí un mes.
Si els creualtencs guanyessin, podrien posar més problemes a l'Oar Gràcia en cas que els vertiblancs encadenessin la setena derrota seguida a la pista de la Salle Montcada. El central Bernat Corriro evita el terme final, però reconeix que no poden fallar.
No sé si una final, però un partit amb molta importància, està clar. Vull dir, ens queden... I no m'equivoco, crec que queden 3 partits per acabar la primera volta i al final, ens vulguis o no, ens venen 3 partits molt directes, que si guanyem tornem a estar en una posició còmoda i si els perdem o no sumem tots els punts que hauríem de sumar, ens veurem en una situació una mica més complicada. Llavors, potser una final és molt, molt extrem dir-ho, però sí que és veritat que és bastant vital.
Pel que fa al femení de l'Oar Gràcia, demà engega la segona volta a plata visitant el 6è classificat, el Sant Joan d'Espí. Les gracienques, en canvi, van tancar la primera volta amb derrota i tot just amb un punt de marge sobre el descens. A priori, doncs, i mirant la taula, les de Carol Carmona tenen les de perdre, però l'entrenadora recorda que en aquesta categoria ningú es pot confiar.
Aquesta setmana crec que han canviat el míster, nou. Segur que els jugadors també tenen ganes de fer-ho bé, agafar la confiança del míster, i jo crec que serà molt difícil.
No podem escoltar Carol Carmona. En tot cas, aquesta és l'agenda de l'handbol sabadellenc. Demà a les 6, duel de primera nacional entre la Roca i el Sabadell. Un quart d'hora més tard arrencarà el xoc de plata entre el Sant Joan d'Espí i el femení de l'Oar. I diumenge, 1:15, la Salle Montcada Oar masculí. I rematem el bloc d'handbol amb Aleix Gómez, que s'estrena avui al Mundial d'Egipte. La selecció espanyola juga en aquests moments el seu primer partit de la competició davant del Brasil. Els brasilers van patir 5 positius per coronavirus abans de viatjar al Caire, incloent el blaugrana Petrus. Per contra, l'equip de Jordi Rivera és el vigent campió europeu. En el mateix grup també hi són Tunísia i Polònia. Aquesta és la segona participació mundialista del sabadellenc Aleix Gómez amb absoluta. I acabem amb la segona B del futbol sala, que enceta aquest cap de setmana la segona volta. L'Escola Pia afronta un partit clau per tornar-se a col·locar entre els 4 primers del subgrup. Els de Pedro Donoso, 5ens, reben precisament l'equip que tenen per sobre, el Jacifred i Ibiza. Els eivissencs no han guanyat encara la pista, però en canvi a domicili no han deixat cap punt. Serà a les 6 aquest enfrontament entre el club i el Salou abans de les 4, xiulet inicial al carrer Garcilaso amb el xoc entre la Pia i l'Ibiza. Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 15 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.